El passat mes de març vam voler obrir un diàleg sobre el sentit de creure o no creure en Déu. Ho vam fer a propòsit del llibre que acabaven de publicar el periodista i escriptor Vicenç Villatoro i el filòsof i teòleg Francesc Torralba. L'experiència va ser molt positiva, vam decidir ampliar-la i també afegir-hi elements nous, com és aportar el debat al punt de vista d'un musulmà creient convençut. El diàleg sobre les conviccions espirituals coincideix, a més, amb dues polèmiques recents al voltant de líders religiosos, les declaracions de l'imam de Terrassa sobre el tracte a les dones i les del bisbe d'Alcalà sobre els gais i l'avortament. Vicenç Villatoro, director de l'Institut Ramon Llull, escriptor i periodista, molt bon dia.
Bon dia.
Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, president del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia.
Avui presenten el llibre, justament.
Exacte, aquesta tarda.
Doncs, escoltin, que vagi molt bé. I també sumem a la conversa d'avui a l'Ahmad Al-Kuwaifi, que és originari de Síria, és professor d'àrab a l'Escola Oficial d'Idiomes, llicenciat en Filologia Semítica, especialitzat en àrab i l'islam. Senyor Al-Kuwaifi, molt bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, això de les religions és una bona idea o no?
És una idea. Bona o dolenta, depèn de l'ús que es faci d'ella. Mhm. Jo, abans de tot, voldria dir que no soc musulmà en la idea en què... No soc musulmà en el sentit que jo aquí no represento
a l'Islam. No, aquí tothom parla...
Sí, no, com en la prèvia esta se ha hablat un poquitín de la postura de cada convidado. Sí. Jo me considero abrahámico, no practicante. Si després se profunditza un poquitín més en el tema, lo comentaré.
Podem fer-ho ara? Què vol dir? Què vol dir ser abrahàmic?
Yo realmente la figura de Abraham la admiro mucho. Es una figura que he conocido a través de mi abuela mediante cuentos, leyendas para antes de ir a dormir. He vuelto a descubrirla junto con todo un variado de mitos bíblicos, pero yo los conocí por mi abuela. En las Olimpiadas justamente me regalaron una Biblia y empecé a leer un poquitín y por sorpresa mía empecé a encontrar los cuentos de mi abuela.
O sea, que hi ha punts d'unió, per exemple, amb la Biblia.
No, per ficción, o sea, era la Biblia y mi abuela, en teoría, era musulmana.
Sí.
Me he dado cuenta de que es tan difícil y tan arriesgado decir yo soy musulmán, solamente musulmán, o sea, no cristiano, no judío. Es tan difícil también decir soy cristiano y no judío, es muy difícil desligarlo, y es injusto decir yo soy judío y no admito ni a un cristiano ni a un musulmán. Yo, por la zona donde he nacido y he vivido, afortunadamente, lo comentábamos ahora fuera de micrófonos, tenemos la tumba de Abel, la religia humana menos discutida, la religia religiosa, nosotros la tenemos en nuestro pueblo. La verdad, esto a lo mejor lleva detrás de sí también una cultura de interreligiosidad entre la misma gente de una misma zona de una forma natural, inteligente, humana.
Segurament això ajuda, que la religió no veti, sinó que la religió abraci o comparteixi alguns aspectes, no?
A més, les tres religions bíbliques, cristianisme, judaïsme i islam, tenen Abraham com el referent de la fe. Per això en diem religions abrahàmiques o del mateix tronc bíblic, no? També en el cristianisme, Abraham és constantment referit com el pare de la fe. De fet, en ell hi ha una disponibilitat absoluta, no?, de rebre el missatge i de mirar de complir-lo amb la seva vida, no? Hi ha una disposició absoluta, fins i tot en el famós fragment del sacrifici d'Isaac, que ha generat tant rius de tinta, no?
O d'Ismael.
O d'Ismael, exactament, no?
Ahí está el problema.
Però és una de les figures, vaja, venerada en l'islam, venerada en el cristianisme, venerada, per descomptat, en el judaïsme.
Més enllà d'entrar en la història de les religions, a veure les religions avui, que és una mica el tema que vam abordar, i sobre si ens ajuden més a viure o no, i quines ens poden ajudar més o quines ens poden ajudar menys. És a dir, quan algú no és un seguidor d'una doctrina d'aquestes, doncs té la desesperança, ens explicava el Vicenç. Em falten respostes per determinades preguntes.
Sí, però ja les escolto, les respostes de les altres, el passa és que no em serveixen.
Clar.
No me les crec.
Aquest és un aspecte. I de l'altre, imagino que també hi ha un problema plantejat, que és dir, les respostes que em poden donar els líders religiosos de la religió que jo segueixo o em crec, a vegades també en poden crear unes certes disfuncions. A modus d'anècdota, pràcticament m'agradaria dir, i espero que només sigui d'anècdota, podríem parlar de les declaracions del bisbe d'Alcalà, que a més les van donar per televisió, i les de l'imam de Terrassa. Amb textes que, si s'agafen estrictament a la lletra, podríem trobar en l'islam, però també amb la religió cristiana. Aquest punt per sota pel que està de l'home, de la dona respecte a l'home, és un aspecte bastant coincident, que clar, si s'agafa el peu de la lletra és absolutament perillosíssim.
Per descomptat, i sobretot si, a veure, el sentit de pertinença sempre comporta joies i patiments, no? I quan un sent declaracions d'aquest caire, doncs sobretot pateix, perquè no s'hi sent reconegut. Més aviat s'hi sent a les antípodes, no? Per altra banda, no hi ha dubte que, afortunadament, hi ha molta pluralitat dins de les tradicions. Això és amb el que el Vicenç alguna vegada n'hem parlat, no? Dius, és que els cristians sou tan diferents els uns dels altres que a vegades la dificultat és trobar aquest pal de paller,
com
aquesta
columna
vertebral. Com deia l'Ahmad,
segurament també entre musulmans també hi ha moltes diferències, no?
Hay muchos islames. Y yo creo que en el Islam, donde más posibilidad de tener un máximo margen de obra por parte del creyente para con su Dios. Me atrevería a decir, y eso podría resultar un poco chocante y moleste a algunas personas musulmanas, yo creo que existen tantos dioses como musulmanes o criaturas vivas hay. Eso es el espíritu del Islam.
El problema de tot plegat...
Pues estan quasi venint les nostres tesis, Villatura.
Sí, sí, acabarem, exacte. O no en té cap, o es pot quedar sense... No, vull dir que el problema, si tot fos això, de la teva relació personal amb el que creus, no n'hi hauria, cadascú fa el que li dona la gana. El problema se'ns planteja quan això entra en l'espai públic.
Aquest és el debat.
I és clar, vull dir que quan entra en l'espai públic poden passar dues coses diferents. Una, que els dirigents religiosos es dirigeixin en els seus creients i els hi diguin com han de creure. Tenen tot el dret. El president del Madrid pot dir-los als socis del Madrid què han de fer. Jo no en soc...
Mourinho, però no tant el president.
Bueno, exacte,
el president diu que sí.
Acaba sent el Mourinho, exacte. Vull dir que quan un líder religiós parla als seus, jo com a no religiós te m'afà. És el seu problema, és el president del Madrid que parla als del Madrid, jo no en soc.
No, abordem aquest punt. Aquest punt amb els presidents del Madrid respectius, diguéssim. Quan vostè sent que el papa fa un comentari al voltant dels anticonceptius o de qüestions una mica peludes, vostè com a cristià com ho viu?
Home, no té dubte que jo crec que aquest és un missatge que afecta essencialment els cristians.
I per tant?
I llavors, com a cristià, tu ho interpretes, ho llegeixes, en fas la teva lectura personal i, naturalment, ho discerneixes des de la teva pròpia racionalitat.
Però es porta malament o es porta bé? És a dir,
la majoria de cristians, depèn de quin missatge, ho viu malament, perquè interpreta que no és una lectura, diguem-ne, afí allò que en diríem l'Evangeli. Per tant, hi ha molta diversitat, també, de maneres de llegir aquest missatge. Però jo amb això estic molt d'acord amb el que deia en Vicenç. S'ha de distingir el que ell diu el delicte i el pecat. És a dir, una cosa són els mínims exigibles a tot ciutadà, independentment del que vostè cregui. El mínim d'igualtat, el mínim d'equitat, el mínim de llibertat d'expressió, de pensament, d'associació, de moviment. I una altra cosa ja són aquells deures específics propis de les tradicions. És a dir, per exemple, doncs el deure de pregar 5 cops al dia. Bueno, aquest és un deure que ateny exclusivament a les persones que foren part d'una tradició.
Sempre que no xoqui...
Per descomptat, els mínims.
Ara entrarem perquè aquest és el debat d'avui, per tancar la finestra que ens proposava el Vicenç.
Sí, jo la tenia mig oberta, però em demano tancar-me-la com pugui, que no em deixis.
No, la continuarem obrint. Però en aquest punt, quan un imam diu determinades coses, vostè, com a musulmà abrahàmic, què pensa?
No tengo que pensar. Tengo que atenerme a los hechos. Yo lo que veo aquí es que hay casi 80 referencias coránicas sobre el tema de mujer-hombre. En otras 58 referencias coránicas en las cuales aparece el verbo pegar en el Corán, hay una y nada más una, y es la que forma parte de esta alea, que es la misma alea que en su día el jeque de Fuengirola, pues... Hemos asistido a casi 2 años de prensa sensacionalista. Yo he echado a faltar por parte de las comunidades musulmanas para ubicar esta ley en su contexto. El contexto está bien claro. Una mujer cristiana recibe una bofetada de su marido acompaña a esta mujer, su padre, y van los dos al profeta. Porque previamente los cristianos, estamos ahora en Medina, en el 662-3, los cristianos de Medina han pedido al profeta que parte justicia entre ellos. Deja Meca y viene a Medina. Y ahora vienen a someterse a su juicio. La mujer le explica la historia al profeta. Mi marido me ha pegado. Una bofetada. ¿Qué sentencia dictas? Dice, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la primera reacción del profeta. Ahí hay que focalizar.
Però aquest text és vàlid, perquè hi ha textos de l'Antic Testament cristià també, que si un els agafa literalment són perillosíssims també.
Però per això jo...
Hem d'entrar aquí, perquè l'ull per ull i el dent per dent tampoc no sembla gaire bo, no?
No. Yo lo he dicho interpretándolo, lo que dice claramente, dice justicia, justicia. Hay cuatro fuentes que incorporan este hecho. La que más clarificatoria es, dice justicia, justicia. Al salir la mujer para pegarle a su marido, para ya aplicar la sentencia, le dice el profeta, vuelve, vuelve. Yo he querido esta sentencia, pero Dios ha querido otra. Y entonces es revelada esta alea número 34:4, que es de la sura de las mujeres. Estamos ahí en esta alea, y no salgamos de esta alea. Hay que dejarla aparte y ir a por un diálogo realmente efectivo.
Doncs anem a veure qui ocupa el púlpit i després aquest debat social. A finestra seva.
No, el que em preocupa no és qui ocupa el púlpit, només, sinó, diguem-ne, què pretén des del púlpit. No? És dir, si des del púlpit vol donar, sigui musulmà, cristià, jueu, vol donar precepte. Diu, escolta, el divendres no mengeu carn. Doncs no mengeu carn, a mi què va?
Jo no menjaré carn.
Molt bé. Ara, si diu una cosa que entra en contradicció amb la llei civil, allò sí que tenim un problema. Sí. És a dir, el problema no és... No, és a dir, vostès no facin servir anticonceptius? Doncs ja s'ho faran si en fan servir o no, és cosa d'ells. Ara, hem de prohibir els anticonceptius perquè Déu no els vol? Ostres, doncs no. Llavors estem envaint la llei civil. És a dir, les religions són bones o són dolentes? Igual són solucions individuals. El que no poden ser són solucions col·lectives.
Ara.
El que no poden ser, el que no pot donar el precepte religiós és la llei per a tots, perquè tenim maneres d'anar a l'espai públic diferenciades i tenim un sistema per fer lleis i un sistema diferent per fer preceptes. El sistema de fer lleis, que són els parlaments, les votacions, la democràcia, no serveix per la religió. Però el sistema religiós tampoc serveix pel civil. Jo a vegades faig servir un exemple i el Francesc el coneix i durant això, no? Durant la República es va posar a votació en un poble l'existència de Déu. I va guanyar que no existia per 7-5. No! Això de votar serveix per fer lleis, però no per dir... lleis, però no la llei de la gravetat.
Sí,
perquè
sí,
encara
sí,
que
sí.
Votis en contra, les coses cauen a terra.
Mm-hmm.
Vull dir que hi ha un sistema per establir textos científics, un sistema per fer lleis i un sistema per establir morals individuals.
Per tant, la religiositat hauria de ser un fenomen que es visqués íntimament i no socialment.
Jo crec que la religiositat, com a tal, sobretot és una experiència privada, íntima. Ara, tot cristià i tot musulmà i tot jueu té capacitat també d'expressar i té dret a expressar les seves creences, sempre com diem, que no topin o vulnerin aquests mínims principis que en un espai públic s'han pactat com a mínims de convivència. És a dir, si jo expresso en el carrer doncs, el que jo crec, però, escolta, no fereixo ningú, no faig mal a ningú, no privo la llibertat de ningú, per què se m'hauria de prohibir?
Però què és el que atempta contra l'altre? Aquesta és una barrera molt, molt fina. Perquè segurament, si als anys 60 o als anys 70 hi havia una dona que hagués avortat o que s'hagués separat, estava mirada molt malament per part de tota una societat benestant. Però
el dret a mirar malament existeix, eh? Vull dir, el que no existeix és el dret a fotre a la presó algú perquè fa una cosa que no t'agrada.
Bueno,
ara, mirar-te'l malament.
Però mirar-te'l malament com a col·lectiu, de dir...
Bueno.
Tothom, home, Déu-n'hi-do, per la pobra senyora.
No, però vull dir que ara poden passar en direccions diferents, en llocs diferents. Vull dir que...
Però és un bullying bèstia amb la religiositat com empara, eh?
No, però vull dir que la persona religiosa no cal que es desreligiositzi quan surt per la porta de casa. Ja està bé que surti el carrer religiós. Mentre no intenti que això... I té dret a comportar-se com a tal. I fins i tot a mal mirar o ben mirar com a tal. El que no té dret és a fer-nos a tots els altres passar pel mateix adreçador.
Yeah.
I aquest, jo com sabeu, és el que... Uh-huh. I que en el tema de l'imam de Terrassa, que jo he seguit molt poc, però una miqueta sí, A mi la frase que més em va inquietar, la del pagar, és, ostres, és brutal, eh? I més en aquest context. Però la que més em va inquietar va ser una en què contraposava les lleis de l'islam amb les lleis d'aquí. Diu, les lleis d'aquí van contra les lleis de l'islam. Tenim un problema. Llavors sí que tenim un problema. Si hi ha dues lleis, que no només que no diuen el mateix, sinó que no es poden complir a la vegada. Ja. Ostres,
llavors... Hi ha contradicció amb la seva interpretació de l'islam, per exemple, amb les lleis d'aquí?
Yo estoy desbordado de ideas... porque tendría ganas de decir muchas previas,
pues diga.
Para que lo que diga pueda ser encajado en lo que se está comentando ahora. Siempre hemos sido religiosos los humanos. Hace 4 días que estamos intentando forzar un poquitín el músculo del pensamiento para decir, no, puede que este que siempre nos han dicho que está por ahí, no está. Necesitaremos unos cuantos siglos para acabar de... tener el músculo bastante entrenado. De momento no lo tenemos bien entrenado. Es mucha valentía, ¿no? Que tengamos a unas personas que hagan este esfuerzo de decir, yo salgo de aquí, respeto todo lo que es sentido común y dejo de ser religioso. Ojalá todo el mundo podamos regirnos por el sentido común sin ser religiosos. El ser humano, al parecer, desde que inventó a Dios, que es un invento, y en mi creencia encaja, porque inventar no quiere decir inventar desde cero, sino descubrir. Desde que nos hemos inventado a Dios, nos ha hecho falta, para bien o para mal. Y se ha utilizado para bien y se ha utilizado para mal. A esas alturas de la humanidad, yo creo que ya somos suficientemente mayorcitos para que Dios no sea una causa de disputa, una causa de divergencia.
Un problema.
Volviendo al caso de esta alea, ¿no? Lo del imam.
Pues més enllà de l'imam també podríem parlar del bisbe d'Alcalà contra els gais, eh? Vull dir, no m'agradaria centrar-ho en l'anècdota.
Allí, com jo estoy un poquitín, jo me he movido un poquitín más en aquel terreno, y digo una cosa que siempre la he pensado, que el islam es el gran desconocido por Occidente y por en parte de los que pretenden ser musulmanes. Es el gran desconocido. Esta ley en la cual se dice al final pegadla, pero antes de pegarla hay 3 procesos paulativos en la que se le recomienda, se habla con ella tranquilamente y después se le abandona en el lecho. Eso es literalmente lo que dice el texto. Después se la pega. Justamente al cabo de 2 días viene otra mujer y le pide sentencia al profeta. Y a esta mujer resulta que su marido, en términos de hoy, intentó acusar de ella sexualmente. O sea, practicar sexo con ella de una forma no consentida. Y de una forma violenta, o sea, utilizando la fuerza y utilizando incluso el insulto.
¿Y el profeta qué dijo?
Aquí está. Si hace 2 días dijo esa sentencia y esta alea. ¿Cómo la aplicó? Sancionó al marido por comprar un esclavo y liberarlo. Y la mujer que estaba ahí, mi marido no tiene dinero para comprar. Pues ayuno 60 días. Estamos hablando de penas mayores, ¿eh? Mi marido es un poco delicado de salud, no puede. Entonces le dice, pues dar de comer a 60 hambrientos. Dice, es que no tenemos dinero ni para comer nosotros. Dice, pues que vaya pidiendo limosna para que alimente a 60 hambrientos. Y por mi parte, yo ya le doy la mía. Y le da un trozo de lo que tenía a mano, dátiles o no lo que sea. Ahí está el espíritu de la sentencia. Bueno. Ahí está el espíritu de la alea. Ahora, ¿qué pasa?
¿Los textos no tenemos son un poco unos... machistas de origen? ¿Todos?
Sí. Ah. El cristianismo...
També.
Yo...
I Shakespeare.
Jo...
Vull dir que, el que no podem llegir...
La misogínia està en l'ADN dels textos occidentals i dels textos orientals, la misogínia. És a dir, què passa que el problema és llegir-ho en clau literal i no veure primer el text en el seu context, sí, els gèneres literaris, i saber fer aquest discerniment de què està escrit, com ho van escriure i com ho hem de llegir avui.
Que segurament sí, caldria canviar el format, no? Actualitzar-lo.
Bueno, si tu creus que ho va escriure Déu, llavors és molt xungo, perquè llavors la literalitat serveix. Si tu creus que és un text literari de
l'època... Sí o no, perdona, sí o no. Sí que... i no. Un religioso ha d'acceptar
Doncs, si ho va escriure Déu, tenim un problema.
Sí, no.
Si la Bíblia i l'Alcorà el va dictar Déu en el seu text actual, Déu, aquest Déu, que s'ho faci mirar. Mm. Ara, si creiem, com molts creients creuen, i com evidentment creiem els no creients, que aquests són textos literaris que s'han de llegir amb les ulleres de la seva època i que són extraordinàriament interessants i importants, llavors, que hi ha misogínia, que la llei del Talió és una llei absolutament... però és una llei de... fa 3.000 anys. Vull dir que el que no podem és intentar rellegir la tradició literària de la humanitat amb ulls del segle XXI, perquè llavors no podem llegir ni Homer, ni Shakespeare, ni Dant.
Per això, en interpretació bíblica, sempre es diu, els professors de Bíblia diuen, mira, un text fora del seu context es converteix en un pretext per defensar qualsevol cosa. Esclar, tu treus un versicle o un fragment i el treus del context i de l'anàlisi històrica, mitològica, simbòlica que hi ha jugant dins d'aquell cos de significat, es comprendeix un pretext per defensar qualsevol cosa, fins i tot la violència contra una dona o contra un innocent o per matar innocents.
Per tant, imagino que des del fet religiós dels que creuen en determinades creences, ha de ser molt important la revisió de qui ocupa el púlpit. Tornem allà mateix, no?
No
és important.
De lo que está es lo que ha dicho el Vicent, es que hay que interpretar teniendo en cuenta dónde estamos.
Bueno, el que interpreta normalment és l'imam o el sacerdot.
Sí.
Jo crec que són dues coses importants. La formació de l'emissor i la formació del receptor.
Clar.
Les dues, perquè si el receptor té capacitat crítica, una capacitat de discernir, al final li dirà, escolti, vostè no em faci combregar mai més ben dit amb rodes de molí.
Però normalment el receptor té menys...
Però això ha canviat molt, Almenys en l'àmbit de l'Església Catòlica ha canviat, però qualitativament, d'uns anys ençà. És a dir, trobes amb receptors que diuen, escolti, amb aquest tipus d'homilies no van lloc, I això em sembla que és positiu, perquè vol dir que també l'emissor ha de pensar més, ha d'estudiar més, ha de reflexionar més, ha de fer una lectura que sigui més sintònica als temps actuals, perquè és que, si no, es troba amb l'Església buida. Li pot passar això, també.
Escolti, coses que poden afectar la vida pública o acuartar-nos la llibertat. Tota l'afer de les caricatures, per exemple. És a dir, parodiar el papa o a Jesucrist, una cosa que s'ha fet des dels Monty Python i molt abans, i en quan algú ha volgut fer una caricatura o alguna cosa al voltant de Mahoma, hi ha hagut amenaces de mort. Això vol dir que hi ha religions que no permeten determinades coses o que les haurien de respectar tots plegats? O...
Lo que sí está claro es que tenemos una asignatura pendiente, que es abrirnos las religiones, como mínimo las religiones, sobre todo las tres que más podemos entender, ya no digo budismo, abrirnos un poquitín más y buscar el otro aquello que no tenemos.
¿Y posar per davant a l'home abans que Déu o no?
Es que yo creo que el hombre...
Dic perquè al final som els que estem aquí.
Sí. El que yo creo que el que separa. Digues.
Sí. Yo no sé si la cuestión es poner al hombre por encima de Dios o Dios por encima del hombre. Lo que sí que hay que poner por encima de todo es el sentido común de que estamos aquí y hemos de convivir. Y lo que no podemos hacer es... a ver, para explicarme. Nosotros ahora estamos en 1433. Los musulmanes, la religión musulmana, tenemos de edad esto. 14 siglos y pico. ¿El cristianismo cuánto tiene? 2000. Veamos el cristianismo cuando tenía la misma edad que nosotros, incluso más joven. Hago esa reflexión y pido perdón por si mis palabras pueden herir a alguien, pero realmente, cuando el cristianismo tenía más o menos la misma edad del Islam, en el Vaticano se planteaba la siguiente cuestión: ¿la mujer tiene alma o no? Vale, ahora no podemos juzgar el cristianismo por esto. Después de un siglo y pico, los más entendidos en el tema han dicho, sí, la mujer tiene alma, aleluya. Surge otra cuestión. ¿Este alma es animal o humano? Es aberrante esto. ¿Es que sí?
Sí.
Y si yo ahora le echo en cara a un cristiano esto, es poca educación de mi parte, la verdad. ¿Es que sí?
No,
porque ahora la
Iglesia
no pretende, ni mucho menos... fomentar esto, però
no,
sí.
No, però si entenem que l'Església Catòlica venia en aquell moment i que encara avui no hi pot haver sacerdots dones i que avui, en determinats aspectes, sembla que la dona encara estigui un grau per sota, potser sí que avui sí que es pot adreçar algun cristià i dir, bueno, sortim, espavili, no?
Jo, per ser justos un poquitín i que la comunitat musulmana no se sienta estigmatitzada, i això és un peligro inminente, inminente, hemos de ver realmente qué situación había para la mujer antes y después del Islam. Ahí ha habido,
avui per avui, la dona,
ha habido una revolución.
Está?
Ahí ha habido una revolución. Porque sabemos cómo es tratar a la mujer en las otras religiones. Uh-huh. Y viene un señor y dice, la mujer puede heredar. Eso es la revolución, entonces. Atreverse sí. a decirle a una mujer que le pegue a su marido. Esto,
no,
en su día...
La evolución debería ser que nadie pegara
que
a nadie.
Que no pegue ninguno.
Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que el hombre siempre ha abusado de la religión o de lo que sea para esclavizar y para dominar a la mujer. Siempre lo ha hecho.
La idea de Déu, com deia l'Amat, ens l'hem inventat i ens ha anat molt bé, sí. Sembla bastant evident. La idea de la religió... Ens ha anat igual de bé, Vicenç, o no?
Sí, ha donat coses fantàstiques, des de les catedrals gòtiques...
Dic, perquè sembla que sigui una gran excusa per fer determinades
coses. Clar, bueno, i coses fantàstiques també. A religioses, grans ideals a religiosos, han portat afusellaments en massa, Vull dir que no des de la nació, que és una cosa que està bé, diguem-ne, però hi ha gent que ha matat en nom de la nació, ha matat en nom del progrés, s'ha matat en nom de tot, Vull dir que no, si matar en nom de taca les coses, no hi ha res que no estigui tacat.
Clar.
Ara, abans... deies el tema del... Perdona, repenc un fil anterior. El tema de les caricatures.
Sí.
Ostres, jo crec que, per convenció, hem de mirar de respectar l'altre, en general, no? Les creences de l'altre. En fotre'ns-en dels altres, jo trobo una cosa que és lletja. I anar als enterros i riure-se'n del mort és lleig. I anar als cementiris i profanar tombes és una cosa que no es fa. Ara, és a dir, jo crec, per tant, que... humanament, no divinament, el dolor humà, les creences de la gent, allò en què la gent té esperances, té un punt de sagrat i no ho hem d'embrutar i no ho hem de profanar. Ara, passar d'això, d'aquesta convenció humana per viure més bé, per viure tots més bé, de respectar-nos, a castigar legalment a qui profana, jo crec que hi ha un pas. És a dir, està bé fer caricatures de mom, home, si la gent se'n senten ofesos, doncs mirem de fer-ne les mínimes possibles. O mirem...
Els cristians, no m'imagino que també els hi fa gràcia que no facin caricatures de Jesucrist o del Papa, no?
No, al contrari, quan fas una cosa... Mira, jo estava en aquesta casa, més aviat a l'altra de la tele, quan va haver-hi aquells plats bruts en què hi havia el Joan disfressat de Jesús, i va haver-hi un ciri, diguem-ne, I una frase que vaig sentir-me dir és... això en Mahoma no ho faríeu. I era una frase que era bastant irrebatible, però el que no sabia era si em deien com en Mahoma no ho faríeu, feu també en Mahoma, o com en Mahoma no ho faríeu, no ho feu amb nosaltres. Jo crec que també hi ha hagut en el cristianisme una certa enveja ara d'un cert rigorisme islàmic. Home, oi que aquells van així? Doncs per què no nosaltres? No, però no perquè l'islam arribi a l'any 2000 i no al 1400, sinó perquè el cristianisme torni al 1400.
Ja.
Jo crec que hi ha un... I en relació a això, jo no faria cursos en el temps. És a dir, totes les religions ara són contemporànies. Totes, tinguin l'edat que tinguin.
Totes viuen el 2012.
Exacte, els jueus van al 5700, em sembla.
Perquè les dones i els homes que les segueixen viuen ara.
És ara, i per tant, hem de demanar-los ara que donin respostes a la contemporaneïtat. No que les donin d'aquí 600 anys.
Però clar, qui és el guapo que des d'una religió o des d'un púlpit de la religió catòlica o de la religió musulmana o de la que sigui, avui... diu que tot això no funciona d'aquesta manera i s'ha de posar al dia.
Home, a veure, la distinció...
Perquè té el risc de que el tracti com un caricaturista,
no, la distinció entre el poder polític i el poder religiós, almenys a l'Església Catòlica, des del Concili Vaticà II, fins i tot abans, està molt clarament exposat i molt nítidament exposat. Ara se celebren, precisament, els 50 anys d'aquest concili.
Que no se'ls tracta igual, hi ha determinats corrents que no es...
I després, respecte al que dèieu de l'humor, primer jo considero que l'humor és una virtut, és un valor. L'humor és una virtut i és un valor. Ara, també estic d'acord que hi ha línies vermelles que hem de mirar de respectar independentment de les creences. No?
Quines són? Les que estan lligades a la mort?
Doncs mira, el sofriment a les víctimes... Jo no puc, per exemple, fer humor doncs, del sofriment d'una dona que ha estat maltractada o d'una raça que ha estat, vaja, ha estat objecte d'un genocidi. Jo crec que aquí hi ha uns límits sobre els que no podem travessar, independent de les creences de cadascú. Allò que en diríem una ètica de l'humor, que és bàsic. Ara, una altra cosa és que un faci humor de si mateix. Jo crec que això és el més saludable, perquè vol dir ser capaç de relativitzar les pròpies conviccions, les pròpies creences, enriure-se'n dels propis defectes nacionals. És a dir, un dels programes més vistos a Catalunya, a la televisió, precisament, és fer molt humor de nosaltres mateixos com a catalans. Jo crec que això és extraordinàriament higiènic des del punt de vista social.
Però no és més higiènic que passi com amb tot, de que tothom pugui fer allò que vulgui fer?
Sí. Pugui, sí.
Per descomptat,
estem però... parlant d'autoregulació, eh? No estem sí. parlant de que la llei digui aquest programa prohibit. Jo crec que sí, que qui té un instrument a les seves mans, com deia el Francesc, com és l'humor, o com és
l'autoregulació. Sí, els cristians que es critiquin els cristians i els musulmans que es critiquin els musulmans.
No, estem dient d'uns respecte a l'hora d'exercir humor, sobretot, per exemple, respecte al més feble. No? O sigui, la gent molts cops tolera l'humor mentre no es fiquin amb la seva mare. O sigui, amb la seva mare, que és... Posem per cas doncs, una dona que té els seus defectes. La meva mare ningú es fica. Amb tots els altres, el que vulguis. Jo crec que el grau d'afecte o d'estima que tens per una realitat et fa que siguis més limitat a l'hora de fer humor. Com que a lo propi tens molta estima, a casa teva, al teu poble, aquí que no es fiquin. Amb els altres, més igual. Jo crec que si no és capaç de posar-se en la pell de l'altre, diu, home, i a l'altre tampoc. Per tant, fer humor sense necessitat de ferir. Caure en la mofa, en la mordacitat... que és molt sovint un humor que acaba ferint.
Però aquesta és una línia molt subjectiva, eh? Que
no, per descomptat. Per descomptat. Jo ja sé que això és enormement complicat, però jo crec que aquesta és una qüestió d'ètica cívica, no de llei, exacte. Però sí d'ètica cívica. No es pot posar per llei. Escolta, prohibit fer humor de qualsevol figura santa, qualsevol religiós. Jo crec que això no és llei. Ara, seria bo com a ètica cívica que no ens enriguéssim de l'altre i d'allò que l'altre entén com a sagrat. Ara, si un se'n vol riure de si mateix i d'allò que ell considera com a sagrat, no tinc res a dir, però riure's d'allò que l'altre considera com a sagrat pot generar aquest tipus de sensibilitats i d'animadversió. Mm. I això és un drama social, llavors.
Però proposa... Está viviendo sobre mojado. Llevamos muchos años, muchos siglos, enfrentándonos, Occidente y Oriente, y a veces con facetas distintas. A veces la de la religión, a veces la de una ideología determinada, a veces un reinado, pero llevamos muchos años en los cuales la confrontación ha generado mucha literatura, incluso escrita. Escrita en los dos lados, ¿eh? Ha habido excepciones, Ramón Llull, Ibn Arabi, ojalá tomamos su ejemplo. Sí. Pero ahora llevamos toda una herencia de conflictividad, de incomprensión y un ataque ideológico de una a otra religión que hoy en día decir, vamos a resolver todo esto, de golpe no se va a resolver. Lo que decía el Vicente, yo creo que las religiones va a haber más y las religiones florecen más, se consume más la religión cuando hay más pobreza. Y realmente tal como está repartida la riqueza en el planeta, cada vez hay tanto a nivel local como global menos ricos y mucho más ricos, enriquecidos, y a la palabra rico no sirve,
sí, con la realidad
y muchos
es...
pobres o empobrecidos, y esos empobrecidos han de consumir. Yo no, y lo más fácil, no lo más barato a consumir, ¿eh? Es Dios, es religión. No pagas nada. Además, todo lo contrario. No se preocupe usted. Aquí está poteado, pero yo le garantizo el paraíso. No se preocupe.
Pero esto puede ser una burbuja, ¿eh?
Porque claro, porque...
Nadie lo sabe, ¿eh?
Porque, claro, porque una persona que llega a tener esta concepción de las cosas, de que está aquí pisoteado en este mundo, pero habrá otro mundo y es mejor... Y las condiciones humanas son las que son, en un momento dado, esta persona, sea de la religiosidad que sea, puede decir, oiga, no aguanto más, no voy a esperar a que venga el paraíso, voy yo a él. Y va y se mete una... no sé, ¿se me entiende, no?
Sí, sí.
Eso es humano, explotarse. Es humano suicidarse y matar a unos cuantos más. Es una condición humana. Pero claro, si se alimenta, y es lo que está pasando ahora, yo de verdad, Al-Qaeda... ha hecho estragos en el mundo árabe islámico. En números absolutos de muertos, musulmanes son los primeros muertos por Al-Qaeda. En cuanto a sociedades, en términos absolutos, son los musulmanes los que más sufren los efectos de Al-Qaeda. Por cuatro personas que en un momento dado han dicho, yo no espero a que me venga el paraíso, yo voy a él.
Per què? Per què troben aquesta connexió? És un problema cultural? És un problema que els que parlen, diguéssim, que en saben molt?
No, no, eso cualquier persona, cualquier religión, cualquier religión.
Ah, però així, doncs, hem d'estar molt pendents de qui ocupa el púlpit, perquè si la religió té aquest poder davant d'uns que se l'escolten...
Estamos hablando desde la condición humana, de una persona que realmente está en unas condiciones deplorantes, de hambre, de frío, además de generación en generación y sin ninguna perspectiva, y colectivamente.
Jo no ho veig clar, Jo no veig clar aquesta idea de que la religió... De la mateixa manera, no veig clar que sigui l'opi del poble. Yeah. Tampoc veig... No, això de la religió és una cosa dels pobres i els rics no. Els rics són d'una altra cosa. Jo em sembla que no va així. És a dir, si sortim al carrer, no trobarem índexs de religiositat més alts, per dir-ho d'una manera, a la mina que a Matadepera.
Les esglésies del diumenge segurament veuràs quines estan més plenes.
Sí, Per tant, no crec que diguem-ne, l'impuls de la religiositat sigui, per dir-ho així, la revolta contra el propi present. Més aviat del contrari, a vegades. I, per tant, jo no tinc la sensació que haguem d'interpretar els fenòmens lligats avui a la religiositat estrictament en termes econòmics. No. Els pobres revolten. Per exemple, això. L'islamisme radical és una cosa de pobres i de gent molt religiosa. Bé, bona part dels quadres de l'islamisme radical procedeixen de sectors benestants i de sectors que han tingut contacte amb Occident.
Formats a universitats americanes, sí, alguns.
Per tant, jo, per exemple, jo crec que hi ha un element molt, molt gran, i suposo que estarem d'acord, que és l'element, el sentiment d'humiliació. Sigui just o injust, És a dir, algú diu, Hitler va néixer de la crisi del 30, sí. De la crisi del 30 i de l'humiliació de Versalles.
Clar.
I això fa bo Hitler? No, ni el 30 ni Versalles. Hitler, mala bèstia. Però la suma de la crisi més la sensació d'humiliació, i això sí que ho hem d'intentar evitar, la sensació d'humiliació. Que a vegades hem aplicat sobre l'Islam, a vegades sobre sí, altres, però que amb això, aquesta l'hem de també autorregular, per dir-ho així. Sí.
Per tancar el cercle per avui, perquè evidentment això dona per molt i li estic molt agraït a tots tres, però vostès creuen que avui per avui la seva religió no atenta contra la llibertat dels altres?
Mira, jo diria que dins de la religió hi ha una pluralitat de mons, i que diria que en la immensa majoria, almenys a Occident, pel que fa al cristianisme, jo crec que no. Ara sempre trobaràs un contraexemple, unes declaracions d'algun, diguem-ne, il·luminat, que es converteixen en notícia i que difuminen totes aquelles bones pràctiques i totes aquelles bones maneres d'actuar. Mm-hmm. Però jo crec que no s'ha de confondre el tot amb la part.
Pel que fa a l'islam, senyor Amat?
Jo crec que l'islam és un ejemplo a seguir en cuanto a la tolerancia. Lo podría decir un cristiano y tendría toda la razón del mundo. Lo podría decir un judío y podría tener toda la razón del mundo. Yo me refiero a un islam tolerante, abierto, sin presiones. De momento el islam que tenemos, las manifestaciones que tenemos aquí dentro del seno de las comunidades musulmanas, siempre están interpretadas desde un punto de vista estigmatizador. Y eso es lo que hemos de esquivarlo.
¿Para parte de qué?
La gente, a lo mejor se equivocan todos. Yo creo que la gente se siente, los musulmanes, los que practican y los que no practican, se sienten un poco estigmatizados. Yo lo puedo palpar, lo puedo notar. Eso no es bueno.
A veure, el complement des de l'altra banda del que han dit tots dos. Sí. És a dir, jo, com a no creient, de vegades em sento el meu espai envaït per declaracions, per paraules, per formulacions fetes des de l'àmbit religiós. El que em diuen els uns i els altres i els de més enllà és, no, això és excepcional. Fantàstic. Doncs sense excepcional, desmarqueu-vos-en. Desmarqueu-vos-en. És a dir, si l'imam de Terrassa és excepcional, el primer interessat en dir que és excepcional és el conjunt de l'islam català. Si el bisbe d'Alcalà és excepcional, el primer interessat en dir que és excepcional és el conjunt de la cristiandat. Si el rabí de no sé què, el primer interessat és el conjunt del judaïsme. I acaba funcionant al costat d'aquesta discrepància ideològica una mena d'esperit de cos. Que és... No hi estic d'acord, però és dels meus. I llavors tenim un problema. Té a veure amb allò que dèiem abans de l'humor. El millor sistema perquè les coses funcionin no és criticar el que fan els altres, sinó criticar el que fan els teus. És a dir, si tu estàs contra la violència a l'esport, no et queixis quan actuen els ultrasurs, et queixis quan actuen els boixos.
Sí, però en aquests dos casos, Vicenç, tant el cardenal de Barcelona en concret com el Consell Islàmic van prendre distància. El cardenal de Barcelona, en moltíssimes, aquí, en aquesta casa, president, diu, escolta, distingim la persona de les accions. I en el cas del de Terrassa, el Consell Islàmic ha distingit clarament el que són declaracions d'una persona de lo que l'islam és com a tal. I per tant, jo crec que en aquests dos casos, sí, ara molts cops és veritat que no es produeix. I llavors crec aquest gremialisme malentès.
Senyors, moltíssimes gràcies. Fins una altra estona.